canadenc Ogier Aliassime, el tenista que dirigeix el seu tiet i exentrenador Toni Nadal. Rafa Nadal porta 4 derrotes consecutives i d'aquesta manera iguala la seva pitjor ratxa, una cosa que no passava des de fa més d'una dècada. Tot i això, diu Rafael Nadal, que encara no pensa a retirar-se, ans al contrari.
I don't think I forget how to play tennis and how to...
No crec que hagi oblidat com jugar a tennis i com ser suficientment fort mentalment. Simplement necessito recuperar les sensacions positives, la confiança i la fortalesa mental. És el que necessito per estar al nivell que vull. I no sé si arribaré una altra vegada, però del que no en tinc cap dubte és que moriré per aconseguir-ho.
That I gonna die for it.
Per cert, això el mateix dia en què Austràlia va aixecar el veto de 3 anys sense entrar al país a Novak Djokovic. Ara el serbi podrà jugar el primer gran slam de l'any al gener, al contrari del que va passar la temporada passada. Més coses... Ahir aquí al Monarracú vam parlar amb Joan Laporta, el president del Barça, que va parlar bàsicament del que està fent la Fundació a Colòmbia, a Macnur, i ell que està allà, el president del Barça està en aquests moments a Colòmbia. Ell mateix va deixar entreveure que continua tenint, això sí, entre cella i cella, el retorn de Leo Messi aquest estiu.
De cop i volta et surten em dient, bueno, i Messi, Messi, has de fer que torni al Barça, Messi.
I què els hi contestava?
Jo, que el Messi és del Barça. Tranquils, que escolta, que el Messi és el millor jugador del món i ja ho veurem.
I si s'hi posa bé, cap a casa?
Això ja ho veurem, Jordi. Aquestes coses són complicades.
Tot i això, Joan Laporta també va admetre que encara no poden fitxar sense limitacions, almenys al mercat d'aquest hivern, i que primer de tot cal resoldre la qüestió del límit salarial.
Sí que és cert que estem millorant amb les esponsoritzacions i a partir d'una xifra, de la xifra pressupostada amb sponsors, si la superem, això ens dona fair play positiu. Per tant, estem treballant per si l'entrenador i la secretaria tècnica volguessin fitxar, doncs poguessin fer-ho.
I a banda de tot això, Laporta també es va mostrar optimista que la justícia europea s'acabi decantant a favor dels promotors de la Superliga. Això sí, no espera una sentència en ferm fins al març. Mentrestant, ahir RAC1 us va explicar que la lesió del jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, no és tan greu com semblava. De fet, el migcampista blanc i blau es reincorporarà amb la resta de companys d'aquí a 10 dies. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'ha carregat el campió d'Europa. Les jugadores de Bernat Canut van guanyar ahir de 3 el Sopron d'Hongria i d'aquesta manera es posen líders del seu grup empatades amb 3 victòries amb 3 equips més, el Sopron, el Perfumerías Avenida i l'Esquio d'Itàlia. Ahir vam saber també que li han donat l'alta a l'excampió del món d'escacs, Anatoli Karpov, després que el rus hagi passat unes setmanes hospitalitzat per una commoció cerebral provocada per una caiguda fortuïta a casa seva.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable. Una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I a les 9 i 3 minuts, el trànsit.
Mas, la teva millor opció de mobilitat amb totes les marques... patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. L'accident que hi ha hagut entre Terrassa i Sant Quirze a la C58 en sentit nord, on encara s'hi talla un carril i hi ha més de 2 quilòmetres de retencions. S'hi suma ara una altra incidència, un accident a la B30 a l'alçada de Sant Cugat en sentit nord, que afecta tant aquesta via com el mateix tram de l'AP7, on els vehicles ara mateix circulen pel voral i ara mateix 3 quilòmetres també de congestió. Hi ha hagut una avaria també, destaquem, a la C32 a l'alçada d'Arenys de Mar en direcció a Mataró, que ha fet tallar un carril, i a banda d'això queden cues a les principals carreteres, però sense més incidències. Destaquem sobretot que les rondes mantenen les retencions en sentit Llobregat, sobretot a la B20, on està afectat pràcticament tot el tram encara entre Nou Barris i la Diagonal, amb 7 quilòmetres més de congestió. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
9 i 4 minuts i acabem els apunts aquí al Monarracú parlant de rates balladores. La Universitat de Tòquio conclou que les rates segueixen el ritme de les cançons de Lady Gaga, com per exemple Born This Way. Durant l'experiment, els animals estaven connectats a un acceleròmetre inalàmbric que detectava el més mínim dels seus moviments. I la conclusió és que les rates aconseguien mantenir el ritme especialment en cançons com aquesta o aquesta altra de Queen. Els segadors sincronitzaven el moviment dels seus caparronets amb el temps entre 120 i 140 pulsacions per minut i preferien les cançons a 132 per minut, les més típiques en la música pop occidental. Fins ara només s'havia comprovat que els humans eren capaços de moure's al ritme de la música. De fet, segur que ara sou molts els que estàveu movent-vos inconscientment al ritme de Another One Bites the Dust. A la redacció també deuen estar ballant. El que passa és que allà costa més distingir qui és humà i qui és una rata.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. Els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Les 9 i 6.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira.
Un de poll, perquè és que avui a 3:15 hem d'haver esveït a l'estudi, perquè a 3:15 continuem presentant, perquè no pararem, la programació de RAC1 al Mundial de Qatar, qui va, qui deixa d'anar i què farem. Aviso que venen corbes. Quedeu avisats, ja està. Cap a 3:15, per tant, avui som els que habitualment som a la tertúlia, demanarem el que sempre demanem, fins i tot si no pleguem a 3:15, que és brevetat, però els saludarem dignament, com cada matí de dimecres. Francesc Marc Álvaro, bon dia.
I bona hora.
Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Anna Gómez, bon dia.
Bon dia.
Xavier Domènech, bon dia.
Bon dia.
I Xavier Melero, bon dia.
Letrado. Bon
dia, com està? Per cert, Letrado, alguna sorpresa que tinguem amb el tema de... que li hagi sorprès el tema de la malversació i del tema de la sedició, no?
No, la veritat, lo de la malversació, lo de la sedició, a diferència d'altres coses que es regulen al Codi Penal darrerament, com les agressions sexuals, el projecte està ben redactat, ha tingut en compte l'acadèmia i ha reproduït fidelment el que és una discussió penalista clàssica. En quant a la malversació, el debat que hi ha és un debat molt antic. La malversació ja hi era, una malversació amb ànim de lucre. Es va canviar la reforma del 2015 per una malversació amb desviació sense ànim de lucre i ara s'està discutint molt teòricament, perquè no hi ha ni un paper escrit encara sobre això. S'està discutint si era més proporcional i eficaç el sistema de la malversació amb ànim de lucre que no aquesta desviació de fons que té una naturalesa molt diferent.
Per tant, el que es voldria és tornar abans del 2015, quan el PP va canviar aquesta malversació?
Sí, una normativa molt semblant, que era la normativa clàssica en matèria de malversació. A veure, si tinc un segon.
Sí,
ara,
i tant.
Ara és malversació el Departament de la Universitat, que té una partida per ordinadors, i considera que és més necessari contractar dos becaris per atendre la docència i desvia els fons de la partida d'ordinadors a la partida de docència, comet malversació.
Ah, coi.
Sense ànim de lucre, etcètera, etcètera, però ha desviat uns diners del que era la seva partida de destí. D'acord? Mentre que a la malversació clàssica, només qui fa maniobres amb el pressupost públic per enriquir-se és reu de malversació. L'altre té sancions de naturalesa administrativa, tenia sancions de naturalesa administrativa, i és el que es va canviar.
Vostè, que és una de les persones que millor tradueix el que és la lletra de... Sí, el que és la llei amb el que seria la... donar-nos un mastegats als que no n'entenem. Si hi hagués la derogació tal com s'està explicant ara per part dels governs, i el paper Pere Aragonès ho explica aquí el dilluns al Món a RAC1, aquesta derogació del delicte de sedició, més la possibilitat de tornar a la malversació de fons abans del 2015, crec que ha dit, amb el canvi que introdueix el PP, això efectes de... Perquè, clar, estem parlant bàsicament dels presos i de la gent que és fora. És a dir, això... quina repercussió tindrien tots ells?
Home, la malversació tal com es va definir a la sentència del Tribunal Suprem era una malversació sense ànim de lucre, o sigui, una malversació de desviació de partides pressupostàries de la seva finalitat contravenint les disposicions del Tribunal Constitucional. O sigui que, en principi, amb el redactat clàssic introduint l'ànim de lucre, aquella conducta estaria despenalitzada.
Ja estaria despenalitzada.
Si es reformés el delicte, sí. La seva aplicació retroactiva voldria dir que aquells fets, tal com es van adjudicar en el seu moment, estarien despenalitzats.
Llavors vol dir?
Vol dir que no hi hauria, referit a successos com els de la sentència del 19, no hi hauria un delicte de malversació, i s'hauria de veure si amb el nou redactat del delicte de sedició aquelles conductes entraven.
Per tant, podria ser, pregunto, perquè dit i fet, ja sabem que Marta Rovira podria tornar, estem d'acord o no?
Sí.
I quan tornés, què passaria? Podria tornar a casa directament o hauria de passar pel Suprem? O com aniria això?
Bueno, jo entenc que hauria de passar pel Suprem perquè tot això té una tramitació. Vull dir, ha d'haver una resolució, tot això no opera informalment. Vull dir, aquesta adaptació de la nova normativa al que és un auto de processament contra la Marta Rovira que ja existia ha de passar pel filtre d'una resolució judicial. Llavors jo entenc que com la senyora Serret i com altres persones que s'han vist en situacions similars, la senyora Gabriel, etc., hauria de passar pel Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem hauria de fer, com ha fet en aquests casos, de dictar una resolució que reflectís aquesta variació normativa en el seu cas.
Divendres deia una altra cosa molt important. Quim Forn, per exemple, es podria presentar no candidat, però podria entrar en la llista de Junts per Catalunya, Barcelona, per exemple, on ha tingut sempre un lligam molt directe.
Bueno, jo entenc que sí, el que dèiem és l'altre dia, jo crec que el Jaume Asens, com li passa sempre, li dic, des del gran afecte que li professo i ell ho sap, és molt optimista amb els terminis.
Sí. Jo... La cosa va lent, això. Sí. Val. I després, i em sembla que és molt important, el cas Puigdemont. Mm-hmm. Què passaria amb Puigdemont si hi hagués aquesta malversació de fons prèvia del canvi legislatiu que fa el PP, de malversació de fons, i el delicte de sedició que hagués derogat?
Bueno, doncs ens podríem trobar en una situació similar, veure si la seva conducta és assimilable al nou delicte de desordres públics, que, contràriament al que va dir el Patxi López, sembla que no. Sembla que no, perquè és un delicte que té els requeriments de la violència i la intimidació, i això no es pot contemplar de cap manera amb les conductes que se li imputen al...
Violència o intimidació.
Violència o intimidació, sí, o l'una o l'altra. Bueno, és la formulació clàssica, com el delicte de robatori, és amb violència o intimidació. No, això és un estàndard dins del codi. Hauria de veure si aquella conducta és subsumible amb aquest nou delicte, que en principi sembla que no.
I per tant podria tornar?
En principi, igual, amb les mateixes condicions que dèiem de la senyora Rovira, hauria de passar pel filtre de que el Tribunal Suprem adaptés la nova legalitat a la seva situació processal. És a dir, dictés una resolució al respecte. Això no opera informalment, amb abstracte. Això s'ha de concretar, cas per cas, amb una resolució individualitzada.
Això és una... Perdó, si es confirma una cosa i l'altra, m'estem parlant d'una amnistia encoberta.
Bueno, jo no diria que és una... A veure, les amnisties, com molts constitucionalistes espanyols, jo entenc que està prohibida per la Constitució, no, això no s'admet, totes les modificacions del Codi Penal que impliquin un benefici retroactiu per totes les persones afectades serien, en aquest cas, beneficiaris d'una amnistia encoberta. Quan treus del Codi Penal el delicte de contraband, com es va treure, doncs, amnisties encobertament a totes les persones processades per delicte de contraband. Jo crec que aquest terme, amnistia encoberta, és demagògic per referir-se a una situació com aquesta.
Perfecte. Són les 9:13, ara en parlem, un segon, però és que de l'Alcorte Inglés que anem... I després he de pensar... I parlem d'això, però és que... Si us heu fixat, hi ha una marca molt coneguda de supermercats que, si passeu per davant, els dimecres... A tot Catalunya està ple de gent fent cua per entrar. I dius, però què passa aquí? Perquè és un tema que... No. Hi ha cua per entrar perquè es veu que hi ha unes joguines, concretament, que són la punyeta. Sí. I es veu que ja hi ha criatures que han fet la carta als Reis o el tió i tal, i hi ha gent que va mirar allà aviam si el Papa Noel i els Reis poden passar per allà o no poden passar per allà. no és el Corte Inglés. Hola, Noemi, bon dia.
Hola, com va tot?
Fatal,
molt bon dia.
Sempre. Bon dia, què?
Si per tu no hi ha muntanya prou alta, ruta prou llunyana, no. Cim que no vulguis conquerir o camins remots per recórrer, fins al 17 de novembre al Corte Inglés tenim molt bones notícies, perquè volem premiar la teva passió per la muntanya i pel trail running amb un 20% per les teves properes compres. Sí, ho has sentit molt bé. Amb les teves compres de tèxtil, calçat i complements per practicar els teus esports d'hivern preferits, et donem un 20% perquè et facis amb les millors marques. Marques com Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face, Pernua, Haglofs, més 8.000 i moltes més. Fins al 17 de novembre, si ets un apassionat de la muntanya i el trail running, t'esperem. Winter Sports al Corte Inglés, a botiga, web i app. I això no és tot. Ara has de descobrir tot el que han preparat aquest Nadal al Corte Inglés. Aquest dijous a la façana del Corte Inglés de la Diagonal s'inaugura un majestuós Cortilàndia amb el Comte del Castell de Fusta i a la cinquena planta el tradicional Mercat de Nadal. I dissabte a les 7 i a les 8 de la tarda, a l'exterior de la plaça del Corte Inglés de Girona, podràs gaudir amb l'excepcional espectacle de dansa urbana i llum dels Brothers Bros, amb el seu Exèrcit de la Llum. No hi faltis. Res més, que vagi molt bé el dia. Adeu, adeu.
Em portes la carta en català, si us plau?
Em podríeu enviar el contracte d'alta en català?
Pots preparar-me la factura en català, si us plau?
Com a persona consumidora, has de saber que tens dret a rebre en català els menús, els contractes, les factures o les instruccions d'ús dels productes. Informa't dels teus drets lingüístics a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Els Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de novembre inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir de condicions especials en tota la gamma. 300 euros de regal en carburant o recàrrega elèctrica i avantatges exclusius en seminous i postvenda. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Als nostres cotxes ja només els hi faltes tu. Ara, amb Spoticar, emporta't el teu vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança tot risc inclòs o avantatge equivalent. Compara entre centenars de cotxes de totes les marques i aprofita aquesta oportunitat fins al 30 de novembre per cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta condicions a la nostra web spoticar.es.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no he tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fet el meu germà?
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Avança't al Black Friday a Elena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dimecres i dijous 70%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week d'Elena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors. Cuideo!
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Maria té una discapacitat visual del 90%, una feina com a professora d'anglès i un missatge per tots els que jugueu als rasques de l'Orte.
Well played! O el que és el mateix, ben jugat.
Quan jugues als rasques de l'ONCE, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moka. Finançant amb Opel Bank S.A. sucursal Espanya. Més info a opel.es.
El perquè de tot plegat.
Perdoneu, perquè és que han sortit aquí ara alguns temes parlant del delicte de sedició, però sobretot de la malversació de fons, molt interessants de fons, millor dit. Però un instant que anem a aquest... Perquè és que l'altre dia tota la redacció deia, però què passa aquí? De debò que això no és publicitat, algú pot pensar, estem fent aquí una campanya. No. Zero. Però és que us heu fixat que hi ha una de les imatges típiques de cada any, que eren les cues pels centres comercials per rebaixes, però és que amb això no sé si és el Black Friday, ja no s'hi feien aquestes cues, ja sembla que tornen, però aquest cop les cues es fan els dimecres a les portes d'un supermercat, dels supermercats d'una cadena que es diu Aldi. N'hi ha un aquí molt a prop de RAC1, concretament a l'Avinguda Sarrià de Barcelona, just davant del Teatre Quitani, a tocar de la ràdio. Allà hi tenim el Sergi Embudio. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el motiu? Encara hi ha cues o hi han obert o com va això?
Ara ja han obert les portes a les 9, superpuntuals, i quan jo he arribat un quart d'hora abans, cap a 3:15, hi havia 20 o 30 persones a fora, esperant, i he fet allà una enquesta ràpida, i els he preguntat, heu vingut pel motiu que heu vingut, oi? I m'han dit, sí, hem vingut per aquest motiu, que és les joguines, que té l'Aldi, i que en aquesta època de l'any doncs va traient novetats cada dimecres. Per això es fan les cues els dimecres. I aquestes 20 o 30 persones havien vingut bàsicament per això. Llavors, han obert les portes a les 9 en punt i no hi ha hagut la típica imatge aquella de les rebaixes de fa anys, d'empentes i la gent barallant-se i passant-se els uns sobre els altres, però hi ha hagut molt ordre perquè tampoc hi havia tanta gent, però ha sigut curiós perquè tothom ha passat per davant de les parades del peix, de les parades de la fruita, del forn, i han anat directament a aquestes joguines, que tenen tres elements. Aquest catàleg que treu a la venda Aldi cada any cap a aquesta època, perquè aquest és un fenomen que va començar fa un parell d'anys, pel que m'explicaven, però que cada vegada ha anat a d'augment. I aquest any està sent l'any del boom, i per això veiem aquestes imatges dimecres passat de la majoria d'Aldis de Catalunya amb tota gent esperant a fora. Hi ha tres elements que ho fan especial. Per una banda, és que és un catàleg amb moltes joguines de fusta, a banda del preu, que ja és el característic de l'Aldi, hi ha moltes joguines de fusta, es veu que els pares amb nens petitons, dels 0, 1, 2, 3 anys, de canalla petita, les joguines de fusta van molt buscades, surten per fascicles, per això aquest element dels dimecres, van començar dimecres passat, es va obrir el catàleg i només en surten uns quants. Uns 15-20 joguines diferents. Aquest dimecres se n'actualitzaven i n'apareixien 15 o 20 de noves. I això ho faran 3 dimecres més. Dimecres que ve, 23 de novembre, 30 de novembre, i l'últim és el 7 de desembre. I l'altre element característic és que només es poden comprar en botiga física. Per exemple, l'altre supermercat alemany que tenim aquí a Catalunya, que és el Lidl, també ven moltes joguines de fusta, però es poden comprar online. En canvi, l'Aldi has d'anar sí o sí, aquí en algun dels supermercats i comprar-lo aquí. Llavors, aquests tres elements han convertit això en un fenomen que genera aquestes cues que explicàvem.
Déu-n'hi-do. I això no és només aquí, eh? Vull dir, això passa a tots els Aldis que coneixem, perquè hi ha hagut gent que ens ha informat de què passa. No?
Sí, correcte. I a més, aquest any, aquesta setmana, perdona, Tot i haver-hi 30 persones fora, que les he comptat així una miqueta per sobre, però hi havia 20 o 30 segur, m'han explicat que la setmana passada n'hi havia més. I els he preguntat per què. I m'han dit per què. La setmana passada hi havia una joguina que anava especialment buscada, que era una cuineta de fusta, que la gent, pel motiu que sigui, anava boja buscant-ho. Llavors, s'hi va acumular molta més gent, i també perquè, això m'ho ha explicat el treballador que ha vingut a obrir la porta, perquè l'any passat, la setmana passada, les joguines que havien tret amb el catàleg, amb la primera actualització, eren joguines per nens de 2, 3, 4, 5 anys. Per tant, eren per nens més grans, que s'allargaven més durant les edats, que les podien aprofitar durant uns quants anys, i amb aquesta nova actualització del català que han sortit per nens més petits, de mesos, que encara no han fet l'any. Llavors, per això, hi ha hagut menys cues aquesta setmana, però tot així, i a més, només cal fer un cop d'ull a les xarxes, que les he mirat ara abans de fer la connexió, i aquestes imatges, efectivament, que jo he vist amb els propis ulls aquí a l'Aldi de l'Avinguda Sarrià, es reprodueix per molts Aldis de tot Catalunya.
Per cert que l'Òscar Dalmau, el company de la competència, m'envia que la gent... M'ha enviat alguna captura també de Twitter, que gent que va a l'Aldi, fa cua, compra joguines i llavors les ven el mateix dia o a la Pop. Sí. De llestos, no el món n'està ple.
Exacte, aquí no corre l'ol, aquí.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Que vagi bé.
No, deixa de ser curiós que la gent faci cua per comprar joguines de fusta.
No, bueno, va mirar.
No, però de fusta. Fixa't que nosaltres en el seu moment, allò, els que han tingut nanos en el seu moment, coses millor, més sofisticades, electròniques i tal, i ara joguines de fusta.
Són les 9:25 minuts... que hi ha hagut un tema que, tornant on érem, que era el tema del delicte de malversació i de sedició, comentàvem que és que, esclar, quan parlem de malversació de fons, si m'escoltés Oriol Junqueras diria, nosaltres no. Bueno, lliure de pecat que llenci el primer roc. Clar, el delicte de malversació, això tindrà unes repercussions no només en els polítics del procés. No. Això, algú ha quantificat a quanta gent està esperant que hi hagi aquesta rebaixa per alçar la mà i dir, a mi em toca això?
Ahir jo vaig veure una quantificació, ara no recordo, un mitjà de Madrid parlava de 56 casos que s'haurien de revisar.
56! Estem parlant de 56... clar, de tots els partits polítics, especialment del PP, no?
No especialment.
I PSOE Andalusia.
Exactament, del PSOE Andalusia també. Per exemple, aquí hi haurien dos noms coneguts que quedarien afectats. Un és el de Fernández Díaz, l'exministre.
Per?
Que, bé, pels delictes que se li... pels presumptes delictes que se li atribueixen de quan l'època en què era ministre i desviació de fons per crear la policia patriòtica que en el seu moment va actuar, segons sembla, en el cas de Catalunya, o el cas del Grinyan, que també va haver-hi una desviació de fons públics, que entren exactament amb el que explicava en Xavier. És a dir, no són diners que suposadament s'hagin posat a la butxaca, sinó diners que els han diversificat o els han dirigit cap a una altra causa de la que inicialment estava previst.
Que no se'ls han posat a la butxaca és un fet provat.
Sí, no, exactament. Bé, en el cas del Fernández Díaz no està jutjat encara. En el cas del Grinyan sí que queda clar que la sentència diu no, aquest senyor no es va posar un duro a la butxaca, però va agafar uns diners que estaven destinats a una qüestió d'ocupació i els va destinar a altres funcions. Per tant, això serien dos casos. Però clar, això sí, ho vas estenguent pràcticament, com deies tu ara, el que estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Per tant, aquesta modificació, més enllà del que ha dit el Xavier, que ho ha explicat molt bé, té certes... pot tenir més consens, fins i tot, aquesta modificació del Codi Penal.
Clar. Digues, Francesc Marc.
No, el problema d'aquesta modificació que s'ha explicat bé, tal com s'ha dit aquí, és que de cara al públic, de cara al ciutadà, pot semblar d'una manera molt forta que és la classe política arreglant-se les seves coses. És a dir, que els polítics es van netejant uns als altres les situacions anòmales. Perquè l'exemple que ha posat el Melero del que pugui passar en una universitat o el que pugui passar en un operador privat, etc., s'entén, però quan això passa en el circuit institucional de l'administració o en el circuit dels partits, els angles morts són molt alts. Per exemple, si pensem en el finançament dels partits, clar, el finançament dels partits, a vegades, el que ha actuat com a corretja de transmissió dels diners no s'ha quedat res. Ha estat simplement un intermediari. Altres casos, és l'intermediari també fa el seu racó a la set, no? Llavors, això jo crec que és molt delicat d'explicar de cara a la ciutadania en un moment en el que, per defecte, la política és sospitosa sempre de tot. Vull dir que la reforma té sentit, però, en canvi, jo crec que té un relat molt complicat. Té un relat molt complicat perquè aguditza el prejudici de que la classe política es blinda ella mateixa. Sí. I aleshores, per tant, és una reforma Jo crec de molt mala exposició, de molt mala argumentació. I aquest és un punt, jo crec, que hem de posar molt a la taula.
Està molt bé això, Francesc Mar, perquè, esclar, efectivament, la gent no entendrà que diguis mira, han fet això per salvar-se el cul ells.
Entre ells, tots.
Tots, transversalment. Des de Fernández Díaz passant per Grinyan, seguint pel Sertal... Doncs,
encara que siguin situacions...
Absolutament diferents i que segurament en alguns casos ens posarien d'acord. Aviam, perdó, Anna Gómez i Xavier Domènech, sí. Anna.
A veure, primer que tot us voldria comunicar, com si fos la Mònica Usar, que l'estiu s'ha acabat a Lleida.
Està bé.
Avui ha començat la boira i ja comença a estar tot amb l'ambient de tardor.
Estem molt a favor, eh?
Sí, això tu, que estàs a Barcelona,
però
hem d'anar amb el cotxe amb aquesta boira, doncs, no, com diria... Màrius Torres, l'alegria dura poc a Lleida. A Lleida és un inconvenient, de però, veritat t'ho dic.
Jo no, segur, no tinc cap mena de dubte, però la calor aquella també.
Això també. I després ja, abusant del melero, com sempre, que suposo que em podrà contestar, jo hi ha una cosa que no entenc, bueno, moltes coses no entenc, però anirem pam a pams. Hi ha una cosa que no entenc i és com es pot aplicar a Carles Puigdemont un delicte nou. Si la de sedició desapareix, el delicte de desordres actuals es va descartar ja pel Suprem, i el de desordres agreujats és nou, i per tant, com se li pot aplicar uns fets del 2017? Perquè, m'entengueu, si jo avui porto uns pantalons negres i la setmana que ve decideixen que portar pantalons negres és delicte, no em poden jutjar per haver portat pantalons negres una setmana abans, o sí?
No, ho has dit molt bé. Bueno, és que és el que dèiem aquí divendres i deia avui. Jo entenc que allò que va dir el Patxi López de que no hi hauria impunitat perquè se li aplicaria el nou delicte al Puigdemont és impossible des del moment que el nou delicte conté uns requeriments fàctics que no es donaven a la conducta que se li imputava al Puigdemont. Jo no veig la possibilitat.
Per tant, tu creus que té raó la Calviño, que el que es fan és intentar homologar el delicte a Europa per vindre aquí i jutjar-lo pels delictes mateixos que la resta dels processats?
No, en absolut. Jo et dic que si el delicte finalment queda com hi ha el projecte de PSOE Unides Podemos, veig impossible que se li pugui aplicar al Puigdemont. La conducta, si agafem la conducta del Puigdemont com la conducta que va quedar fixada al Suprem a la sentència del 2019, aquella conducta no és subsumible amb aquest nou delicte.
I després una coseta ja... per acabar, que sé que el Jordi menja tu, a tots ens fa córrer. Com parlàveu del Fernández Díaz, clar, això realment és complicat i el relat serà complicat d'explicar, perquè, per exemple, el Fernández Díaz va desviar diners per altres delictes molt gravíssims, com inventar-se delictes. Clar, això com ho desgranes?
No, a veure, el del Fernández Díaz anem amb cura tots, perquè és una persona que està en una investigació molt, molt primària amb una peça de l'Audiència Nacional a la que s'ha avançat poquíssim. O sigui, que a l'hora de definir que va cometre determinats delictes hem de ser molt curosos. Bueno, és un problema, no cal parlar del Fernández Díaz ni de la gravetat dels delictes, és un problema general amb la malversació. Penseu que el Codi Penal, el delicte de corrupció no existeix. I això parlem de corrupció... Bueno, perdona, corrupció de menors...
De menors, sí.
I corrupció entre particulars.
Correcte.
Però la malversació és el moll de l'os de lo que s'endenomina popularment corrupció. ¿Vale? Llavors, això afecta a infinitat de conductes que impliquen sempre destinar els diners públics a una funció que no és la que està assignada per la llei. ¿Vale?
I, per tant, el 3%, i acabo, podria també que beneficiar-se... No,
el 3% no hi ha un euro de diner públic. El 3% estem parlant d'una altra cosa. El 3%, hipotèticament, segons la tesi de la Fiscalia, estem parlant de diners privats que entren al circuit d'un partit polític vulnerant els mecanismes de finançament establerts.
Amb l'objectiu d'aconseguir determinades concessions, sí, determinades decisions
polítiques. Però els acusats polítiques tampoc també podran dir que ells no se'n van quedar ni un.
No estan acusats per malversació, eh?
Però és que la malversació només la pots aplicar en cas de diners públics,
sí,
no?
Sí, única i exclusivament.
Correcte.
No té res a veure.
Ni en el cas Palau ni en el cas 3% hi ha un euro de diner públic.
Correcte.
Aviam, Xavi Domènech.
No, jo... un apunt previ a una cosa que ha dit el Xavier Madero, que hi dissenteixo, que és la idea aquesta de que l'amnistia està prohibida actualment. No està prohibida perquè està vigent. És a dir, la llei d'octubre del 77, que és la llei d'amnistia, és avui en dia vigent, i el que prohibeix la Constitució són els indults generalitzats, que no és el mateix que l'amnistia. L'indult és la possibilitat, que és el que li van aplicar als presos polítics del procés, és la possibilitat de perdonar el delinqüent, l'amnistia és declarar que no hi havia delicte.
Ja saps tu que la doctrina constitucional no està d'acord amb això, eh?
Deixa'm acabar i després em contestes. No, la doctrina constitucional, la doctrina constitucional està d'acord amb moltes altres coses que tampoc no... Però vaja, per la pregunta que se't feia, que si és una amnistia encoberta, jo crec que en part sí. És a dir, perquè aquí el que s'ha fet és no fer una llei d'amnistia, evidentment, que té unes conseqüències polítiques, jo crec que hauria estat molt millor, però el que s'ha declarat, és el que s'ha fet és eliminar els delictes que es van aplicar. Per tant, no és que s'hagi perdonat només el delinqüent com a indult, sinó que efectivament s'ha dit, escolta, aquest delicte no existeix, i no existeix com? El derroguem. I per tant, ja és inaplicable i no es va produir aquest delicte. I després, una cosa al final, si el que diu el Xavier Melero és cert, que és a dir, el Carles Puigdemont podria tornar, que jo estic bastant d'acord, hi ha un tema de relat a Catalunya impressionant en aquests moments, perquè en aquests moments a Catalunya el relat sembla que no només és que això s'ha fet per afavorir a uns i no uns altres, sinó que s'ha fet per posar Carles Puigdemont a la presó. Això és el que s'està dient en aquests moments a Catalunya.
No, això ho ha dit la Calviño.
Bueno, sí, però...
No, junts.
I junts ho està dient. Llavors, ho estic sentint cada dia. O sigui, cada dia estic sentint que sembla que l'acció d'Esquerra Republicana i de Podemos i els Comuns que han fet per fer tot això no era per intentar desjudicialitzar, com es digui, la cosa aquesta, no era per això, sinó que era amb l'únic objectiu de posar Carles Puigdemont a la presó. Això ho sento cada dia. I clar, em sembla impressionant el decalatge galàctic que hi ha entre el que explica el Xavier Melero i el que sento cada dia.
Ja, el problema serà el decalatge entre el que expliquem nosaltres, i sobretot el Xavier Melero, que en sap més que nosaltres, sí, sí. Nosaltres només podem opinar, i el que després passarà. No t'oblidi que estàs parlant amb la justícia espanyola...
No, jo no tinc cap dubte sobre el que la justícia espanyola i fins i tot sobre la doctrina constitucional que em deia el Xavier Melero, per dir que tal, el que estic dient és que el que s'està dient aquí no és això. El que s'està dient és que la intencionalitat d'aquesta reforma és per atrapar Carles Puigdemont. Això és el que s'està dient.
Jo crec que hi ha una cosa que no es pot, diguem, aclarir mai, que és això de les intencions, és a dir, aquí cada partit ven un relat de cara a la seva parròquia. I aleshores jo trobo fins i tot dins el guió que el PSOE justifiqui en un moment el que té barons que criden i té la dreta que està allà picant, justifiqui això fent aquest relat, que és un relat que curiosament justifica el relat que també fa Junts, perquè Junts també s'ha instal·lat en una idea de que, diguem, tot el que facin els seus exsocis, els republicans, no servirà de res. Per tant, això es retroalimenta. La veritat és que, jo crec que aquí, en tot cas, tenim algú que en sap molt, però jo crec que tothom coincideix a dir que, en tot cas, la reforma, la derogació existirà. Això és un fet objectivable. Una altra cosa, que sí que és motiu de debat, és que un cop el que fa el legislador esdevé llei i passa a les mans de fiscals i jutges, entrem en territori desconegut. I, per tant, aquí, diguem, descobrir que de cop i volta les interpretacions poden ser incertes. Mira, el cas del que ha passat amb la llei aquesta del no és no...
Ja està sortint gent de la presó.
Aquí, fixa't bé, per parlar de les intencions que passa. O sigui, és una llei que se suposa que es fa amb bones intencions. Pel que sigui, jo no hi entro, perquè o no s'ha fet prou bé, o hi ha interpretacions estranyes dels jutges...
S'ha fet fatal, perdona.
Ja estem en un debat.
El Consell General del Poder Judicial ja advertia abans entrar en fase de tramitació de que passaria això.
Abans que entreu en
debat... Jo no estic d'acord amb que s'ha fet fatal.
Abans que entreu en debat, només una cosa. Que el relat sobre les bondats o maldats d'això que n'hem dit acabar amb la sedició té molt a veure en com cada partit es col·loca en el quadro i en l'explicació. I és normal que el PSOE, diguem, no digui que això ho fa perquè ha de donar una mica, diguem, d'aire de peixet, exacte, als altres, i doncs és un fet que la sedició s'elimina. Això jo crec que no hi ha discussió.
A veure, això és en gran part el problema de fer modificacions del Codi Penal que tenen nom i cognoms. Això és el problema, perquè el Codi Penal s'hauria de modificar per criteris d'interès general i per millorar i actualitzar la legislació penal. Però si fas normes, unes pel Puigdemont, i fas normes pel Junqueras, i modifiques el delicte que s'ha modificat ara, aprofitant també el de la sedició, es proposa modificar el d'ocultació de cadàver després d'un homicidi pel cas de la Marta del Castillo, i modifiques els delictes sexuals pensant en el cas de la Manada, etcètera, etcètera, et trobes amb unes reformes que tècnicament presenten
però
problemes.
Puc dir una cosa, no va entrar massa. És a dir, jo amb això m'he mirat els casos que han revisat, que són bàsicament violacions o abusos contra menors, per poder fer aquesta revisió que han fet, han tingut de suspendre el fet de que hi havia abús d'autoritat. O sigui, han fet veure que no hi havia abús d'autoritat quan era, o sigui, era un senyor que amb la filla de la
senyora... No, que va, al contrari. El que ha dit la fiscalia és que el que no es podia és modificar els fets provats d'una sentència ferma. I el que no es podia introduir era el debat és que allò s'havia aconseguit amb un abús de prevaliment de la menor que no es va apreciar la sentència. El que ha dit el fiscal, i escolti, pues ho sento a l'ànima, si hi havia un prevaliment de la menor i això no es va fixar la sentència que desferma, ara no es pot introduir.
És com aquells dos policies que amb l'antiga llei els van sostreure de pena després d'haver violat una nena. Vull dir.
Però Xavier, no, al final...
Jo, Xavier...
Perdona, Anna.
Sí. Digues, Ramon, bueno, i Anna.
Sí, Anna? Vale. Doncs jo estic una mica en la línia de que si ens sostraiem exactament del tema estrictament legal, que com heu dit vosaltres, quan això arribi a les mans dels fiscals i els jutges ja veurem què és el que passarà, però és perfectament comprensible que hi hagi un doble relat contradictori, fins i tot, en alguns termes, per part del PSOE i per part de, en aquest cas, Podemos, respecte del que faci el PP i que faci Junts. És a dir, aquí hi ha una situació que jo crec que és bastant, bastant clara. El PP i Junts, en aquest cas, els han agafat una mica amb el pas canviat. No ens enganyem. El PP, sobretot, Junts fa un mes estava amb un govern que hagués tingut l'oportunitat de poder posar-se una medalla respecte a aquest avenç. Jo crec que és bastant indubtable de que la desaparició d'un delicte com el de sedició, home, tots podem fer les consideracions que vulguem, però en principi és una cosa que ben interpretat pels jutges, insisteixo que això se l'ha de veure, té elements positius respecte a la resolució del tema dels inculpats pel tema del procés. Això, Xavier, em sembla que és bastant, bastant indiscutible, no? Per més que es doni volta.
Clar, és que
arriba un moment que donem tantes voltes a les paraules que al final sembla que vulguem donar-li una volta a les coses. Les coses són com són. I aquí tenim unes circumstàncies que se'ns han produït i que han trobat a un partit, sobretot, que és Junts, doncs, home, per les raons que siguin, una mica amb el pas canviat, que han sortit del govern justament un mes abans que s'arribés o es fes públic aquest acord. Aquesta és una qüestió. I una altra, que és el Partit Popular, que doncs tampoc sap massa com donar-li la volta a aquest tema, perquè el Partit Popular, com dèiem anteriorment, necessita resoldre la seva situació a Catalunya. Si és que alguna vegada té alguna aspiració de poder fer alguna cosa, diguem-ne, al conjunt de l'Estat. I tal i com ho estan fent ara, doncs, escolta, això no ho porten bé. No ho porten bé.
Una cosa, jo crec que el Partit Popular... Jo no l'anàlisi de fons estic d'acord, però jo crec que el Partit Popular va decidir fa temps que ja no comptava amb Catalunya per guanyar les eleccions generals de l'Estat.
Jo això ho discrepo una mica, Xavier. Potser a l'època Rajoy, per raons, diguem-ne, sobretot derivades del tema del procés i de la seva pròpia... Jo crec que el Feijó té una visió una mica diferent, per alguna cosa que hem tingut oportunitat alguns moments de...
Sí, però el Feijó no creus que va quedar molt tocat la idea d'una visió diferent? És veritat que el Feijó probablement és més votable per un conservador català que no pas el Casado i el Rajoy post-55. Però no creus que la seva figura ha quedat absolutament tocada després del poder judicial? És a dir, que la sensació que dona és que no dirigeix, que ara mateix qui dirigeix el PP és una senyora que nega el canvi climàtic a Madrid amb una alternativa possible amb el president d'Andalusia, però que ara mateix el Feijóo...
Tens raó, estic absolutament d'acord amb tu, i segurament que el cas Ayuso, en aquest cas, marca una situació... Però ja ho ha fet una vegada, això, ja es va carregar el Casado. Escolta'm, dos ja és per nota. Per tant, a veure fins on podrà arribar. I d'altra banda, en política hi ha una cosa que no falla mai. Quan et passes de frenada, tens un problema seriós. Tu saps molt que...
Un moment, de seguida, Ana Gómez, perdona, que Melero vol dir alguna cosa.
No, una cosa només. Escolta, que la reforma és positiva, en fi, vull dir, és que no em puc imaginar, vull dir, de quin argumentari s'ha de tirar per descalificar la reforma. Bueno, sí, m'ho puc imaginar. Es parla del delicte de desordres públics dient que amb aquest delicte la gent que va ocupar Tsunami Democràtic, que va ocupar l'aeroport, seria igualment responsable i seria sotmès a judici. Escolteu, Codi Penal, Llei de Navegació Aèria, Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques, legislació de la IATA i normes d'aviació civil. Ocupant aeroport, a la Catalunya independent, al Kazakhstan i on tu vulguis, continuarà estant delicte. Vull dir, que ningú no s'imagini una Catalunya independent sense un delicte d'ocupació d'aeroport.
Anna.
No ens ho imaginem. Primer ja em costa imaginar amb la Catalunya independent, imagina't, la segona part. No, jo crec que és evident que el problema que tenim en aquests moments és que abans de parlar d'una altra cosa s'han de curar les ferides, i és evident que per curar les ferides primer el tema judicial s'ha de rebaixar, arreglar, assumir que no es va fer pràcticament cap delicte, com a molt desobediència, que amb això, Melero, fins i tot crec que estàs completament d'acord que tots els altres delictes eren tergiversar el dret i inventar-se delictes amb unes proves absolutament insubstancials que no s'aguantaran a cap tribunal europeu, i per tant Espanya, abans de que elegir en la cara a Europa, doncs ja intenta homologar-se, i fa molt bé, evidentment, amb un delicte que té més de 200 anys. Fins aquí estem d'acord. Amb el que potser jo no estaria tan d'acord és en que cadascú, doncs, hi ha uns que fan molt bé el paper i els altres el fan massa malament. Ara governa Esquerra, i per tant Esquerra ha triat un full de ruta per intentar arribar amb una negociació, amb un consens amb Espanya, i intentar rebaixar aquesta crispació que hem viscut, i jo hi estic completament d'acord i ho aplaudeixo, i tant de bo estigui bé, però no ens oblidem que no vam anar a votar per això, no vam anar per curar ferides judicials de coses que ni tan sols reconeixem que eren delicte. Vam anar a l'1 d'octubre i el procés és un procés per intentar l'autodeterminació de Catalunya. I si no, diguen una altra paraula, però intentar un respecte màxim a les nostres institucions, etc etc. I això no ha donat ni un passet. Que el podrà donar? Probablement, jo me n'alegraré, però està bé que hi ha... Perdona, sí, sí, però ja està bé que hi hagi un partit que governi i ho intenti per una via, però hi ha d'haver una oposició que es penyi per si això no funcioni, perquè tampoc no siguem babaus, que ens han enganyat moltes vegades a la història d'Espanya, i per tant s'ha d'estar preparats per si ens tornen a enganyar.
Però és Marc i Xavi, i
sí,
acabem.
Molt ràpid. Jo crec que per entendre el que està passant cal imaginar el contrafactual. Si no ho tinguéssim, és a dir, si ara haguéssim arribat a final d'any i la gent d'Esquerra i el govern aragonès no hagués pogut posar damunt la taula una cosa així, què es diria? Què diria Junts? Què diria la CUP? Què diria l'Assemblea? Què diria tothom? Clar, han aconseguit una cosa que és tangible, que evidentment no és la bomba, no és l'autodeterminació, però és, jo crec, rellevant. Si no ho haguessin aconseguit, què es diria? Aleshores, jo crec que també hem d'imaginar el sentit que té aquesta reforma, que és un sentit que, d'una banda, jo crec que falca el circuit de la política, es vulgui o no, falca el circuit de la política, i permet, jo crec, donar un cert recorregut al diàleg, un cert recorregut, que no vol dir això que demà es convocarà un referèndum pactat, no, però vol dir que es pot seguir parlant.
Per suposat.
Una cosa, és que, bàsicament, què es diria que deia el Francesc Marc? És molt fàcil saber-ho, perquè la setmana passada teníem aquí l'exconsellera Victòria Alsina, que va dir literalment, però què ha aconseguit Esquerra Republicana a la taula de diàleg? No ha aconseguit res. És a dir, hi faltava res perquè comencés a sortir aquestes coses. No, jo, sobre el que diu l'Anna Gómez, però, per exemple, el relat que fas tu, el relat o la veritat, ara m'és igual, que fas
la
tu...
La meva opinió.
La teva opinió, però vull dir que pot ser veritat la teva opinió, vull dir que no, que això ja es veurà. Que és dir, escolti, en realitat aquí el que està passant és que Europa anava a rectificar la major a l'estat espanyol, i en realitat l'únic que ha passat aquí és que l'estat espanyol s'ha actualitzat precisament per no tindre reversos a Europa. Aquest relat, puc estar més o menys d'acord, però em sembla tal. Però és que ja, entre aquest relat i el que jo he sentit, que és pràcticament que l'acció que està fent el govern de la Generalitat i que estan fent Podemos i Comuns amb aquest acord amb el PSOE és buscar empresonar Carles Puigdemont, és que hi ha un salt quàntic entre un relat i l'altre.
Ja, Javier, però és que de declaracions doncs per la seva galeria en trobaràs, ja, però, a la Nàdia Calviño, que no relat, és una perventilada, sí, sinó que és la vicepresidenta, sí, i va dir exactament
però
això.
La veritat que tu estàs fent és dir, escolti, en realitat aquí molts pactes o no sé què, però aquí el que ha funcionat és la pressió exterior, Europa, etc.
Tot ajuda,
sí,
Javier.
Però vull dir que em semblaria una línia argumental diguem, més raonable que començar a buscar, és a dir, perquè al final acabes convertint el teu adversari polític gairebé més proper, l'acabes convertint en un enemic irreconciliable.
No 9 sé si... i 48 minuts.
La majoria, no?
Un moment, 9 i 48 minuts, un segon.
RAC 1.
Després de vendre 1,5 milió d'exemplars, torna la Sara Lark més autèntica amb una nova novel·la, L'estrella de l'Illa Nord. Una gran història d'amor, ambientada a Nova Zelanda durant la Primera Guerra Mundial. L'estrella de l'Illa Nord, de Sara Lark, publicat per Rosa dels Vents.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
Fins al 17 de novembre a la FNAC no tenim Black Friday. Tenim Orange is the New Black Friday. O Back to Black Friday. Ah! Perquè a la FNAC hi ha milers d'ofertes Black amb preu Black Friday garantit. Com uns auriculars Bluetooth Sennheiser per menys de 100 euros. Llavors, Back in Black Friday també, oi? Home, d'exemples, tants com en vulguis. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Va, guapo, apaga el llum.
Millor tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotsat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
És digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo! Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520 a eugene.cat o visita'ns a Barcelona, al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Avança't al Nadal i estalvia amb Supermercat Plus Fresc.
Vi, cava, torrons, pernils... Ho trobaràs en oferta a Plus Fresc fins al 28 de novembre. I atenció a aquesta promoció. Gambes pesca nova, caixa de 2 quilos amb ampolla de vi blanc de regal per només 21,95 €.
I recorda que no cal que carreguis amb la compra, te la portem a casa. Pots fer la comanda al nostre web plusfresc.cat. 7 establiments a Barcelona.
Avança't al Nadal i estalvia amb les ofertes de Plus Fresc, el súper que t'estima.
Aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre, 25a Fira de l'Oli Verd de Maials.
T'esperem a la cooperativa del camp Foment Maialenc.
Portes obertes amb esmorzar popular i degustació de l'oli nou.
Oli verge extra Baró de Maials, de la denominació d'origen Les Garrigues.
T'esperem a Maials, aquest cap de setmana, 19 i 20 de novembre.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i les 10 un punt del matí. Per cert, que Pedro Sánchez ha parlat aquest matí precisament del delicte de sedició i de tot plegat a Egipte, a la cimera del... Perdó, Egipte, a Bali, a la cimera del G20. I ha parlat de la reforma dels delictes de sedició i de malversació i ha dit que va heretar, literal, un problemón i que ara la situació a Catalunya no té punt de comparació amb el 2017 amb Mariano Rajoy i el PP al govern.
Yo, cuando tuve el honor de ser elegido presidente del gobierno por las Cortes Generales en el año 2018, heredé un problemón de convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor al año 2017. Y por tanto, lo que está haciendo el gobierno de España con esta reforma es dar un paso más, avanzar, hacia la concòrdia entre catalanes.
Pedro Sánchez ha afegit que no pensa referir-se a cap especulació sobre la reforma del delicte de malversació perquè ni tan sols s'ha debatut al Congrés l'admissió a tràmit de la reforma de la sedició i tindria encara menys sentit la reforma del delicte de malversació via esmenes. Per cert, ara tornarem al tema de la judicialització perquè també hi ha el cas del CSI i de tot el que ha passat, i que ara hi havia aquí una mena d'intercanvi de debat, o sigui, una mena de debat, intercanvi de... No, no, retrets, però sí, intercanvi d'opinions entre Xavier Domènech i Javier Melero. Però
abans, jo també vull parlar amb el Melero.
També hi ha hagut. Ucraïna assegura que Rússia va llançar els míssils que hi van impactar a la frontera de Polònia i que van provocar la mort de dos ciutadans polonesos. Ho ha dit el president Zelensky en un missatge al web del govern ucraïnès. Les declaracions de Zelensky arriben després que Joe Biden hagi apuntat fa una estona que la hipòtesi que tenen els serveis secrets dels Estats Units és que siguin míssils de l'escut ucraïnès. Tot i que Polònia apuntava que els projectils semblaven de fabricació de Rússia, sigui com sigui, l'OTAN ho està investigant, i tota la comunitat internacional apela a la calma abans de saber-ne els resultats de les perquisicions.
No, si se sap una mica d'història, la cosa no agrada, perquè, clar, considerant que la Segona Guerra Mundial comença oficialment a Polònia i per una acció de falsa bandera que fa l'exèrcit nazi, fent veure que és l'exèrcit polonès, tot plegat desperta els fantasmes pitjors de la història recent, no? I jo no sé si això té alguna cosa a veure amb un atac de falsa bandera o un error, però quan sents Polònia, dius...
No, jo molt d'acord amb el que diu el Francesc Marc, i a més m'aniré una miqueta més enrere, que és la Primera Guerra Mundial, que és quan tu tens una situació internacional molt marcada per aliances molt blindades, en el fons estàs deixant actors locals la capacitat de fer saltar la banca absolutament. Què vull dir amb això? Em sembla... És a dir, si els míssils els han tirat Rússia, gravíssim. Però que si en aquests moments tant Estats Units com Rússia estan dient que no són de Rússia, sinó que són desviats, suposo que d'un accident del cas d'Ucrània, que el president d'Ucrània estigui dient públicament que ha sigut Rússia, si no és així, em sembla preocupant que des d'Ucrània es pugui estar utilitzant això per provocar una extensió del conflicte.
Sí, però Xavier, jo crec que... Perdoneu,
sí, si no és així,
crec sincerament que les situacions...
Poso tots els condicionals.
Sí, sí, jo crec que sincerament les situacions no són comparables, eh? Aquí el problema que tenim és que, d'acord amb els articles que regulen el funcionament de l'OTAN, per entendre'ns, en cas de que hi hagués agressió, com tots sabeu, d'acord amb l'article 4, de qualsevol dels membres de l'Aliança Atlàntica hauria de rebre una resposta conjunta dels altres. En aquests moments, això és absolutament impensable. És impensable que Estats Units, Alemanya, Espanya mateix estigui pensant en fer una resposta conjunta en contra de Rússia, que seria el que, d'acord, si això s'arribés a demostrar, aquests dos míssils eren russos, per entendre'ns, tocaria fer. Per tant, jo crec que la prudència que s'està aplicant, i sobretot el que deia en Jordi ara, que ha dit aquesta nit al Biden, va en aquesta línia. Escolta, rebaixem la tensió, perquè, clar, el següent pas és que hi ha una intervenció internacional, una intervenció de l'OTAN contra Rússia, que seria, insisteixo, el que tocaria si que féssim
estrictament...
És la guerra mundial. Exactament. Exactament. I com que això en aquests moments... Perdona, Xavier, res. Ningú està pensant en una cosa d'aquest tipus, sobretot quan és evident que hi ha converses obertes entre Rússia, Estats Units, col·lateralment Xina i també Ucraïna per intentar trobar un aturar un alto al foc, crec que, encara que fos veritat, que no tinc cap idea, això no es podria contemplar, perdoneu. No, més deia que en situacions com aquestes, quan veus més clarament que estem parlant, en aquest cas concret, de tres països, la fiabilitat de la informació que arriba dels quals és molt escassa. Rússia, Polònia i Ucraïna. Tres democràcies, entre posa totes les cometes que vulguis, autoritàries, amb unes fonts d'informació absolutament qüestionables. Jo crec que a les guerres el primer que mora és la veritat.
Bé, 3 minuts i les 10. Pedro Sánchez, des de Bali, també ha parlat de la reforma del només si és sí. El president espanyol diu que l'esperit de la llei és el de protegir les dones i de definir com a agressions el que fins ara eren abusos. Ara afegeix la pilota és la taulada, però de la justícia.
Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones.
Señor Melero.
Bueno, té raó el Sánchez amb una cosa, que s'ha d'unificar la doctrina. De fet, s'ha convocat ja una reunió de totes les seccions de l'Audiència Provincial de Madrid precisament per unificar criteris per aplicar la reforma. A veure, és relativament complicat, però aviam si ho explico i s'entén.
a l'unificar la reforma els delictes d'abusos i d'agressions, és a dir, els més lleus i els més greus, ha quedat uns delictes d'agressions que tenen un límit inferior de la pena que és inferior al de les agressions tal com estaven regulades anteriorment. ¿Vale? I no s'ha introduït, com va dir el Consejo General del Poder Judicial en el seu dia, una disposició transitòria que aclarís com era l'aplicació retroactiva d'aquesta norma. Amb la qual ara tenim uns nous delictes d'agressió sexual que tenen un límit inferior, que és més baix que la penalitat que hi havia assignada abans. És a dir, hi havia delictes d'agressió sexual en prevaliment, per exemple, que anaven dels 5 als 10, ¿vale? I ara hi ha alguns que van dels 4 als 10 i dels 3 als 10. ¿Vale?
Com a conseqüència... Per què es va baixar això? Tècnicament ho pregunto.
Sí, perquè es va voler donar al jutge tot un ventall que li permetés modular la pena en funció de les característiques de cada situació.